Us proposem posar el focus durant una estoneta, no us robarem molt de temps, en l'anàlisi, en el pensament, a reflexionar, a escoltar atentament i després donar-li un parell de voltes al que ens exposi el nostre professor de filosofia, Pere Martí. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què ens proposes?
Doncs avui et proposo, tot el nostre públic oient, una qüestió que pot semblar d'entrada secundària o de segon ordre, no? Que és l'autenticitat. L'autenticitat com a valor definitori de la nostra època. I mirarem d'argumentar-ho. De fet, aquesta qüestió sorgeix de la lectura d'un llibre del filòsof francès Gilles Lipovetsky, que, parafrasejant una coneguda obra musical, Les Sacres de Printemps, doncs ell titula Les Sacres de l'Authenticité, és a dir, la consagració de l'autenticitat. La seva tesi és que l'autenticitat és un dels valors o principis que millor defineix la nostra modernitat. De fet, en l'anterior programa ja vam parlar d'un d'aquests valors que defineix la nostra època, la nostra modernitat, que era l'acceleració. I, tot i que d'entrada no sembli que tinguin una connexió molt directa, veurem que, en realitat, un és pràcticament derivada de l'altre.
Clar, si dius la nostra societat es caracteritza per l'acceleració constant en la qual vivim, com ens deies fa 15 dies, tots et comprem, combreguem, no? Però l'autenticitat,
doncs,
costa més, aviam si ho descobrim.
A veure, si té raó o no el senyor Lipovetsky, no, normalment és bastant agut
en
les seves anàlisis. I, mira, per casualitat, doncs podem també portar aquí, en aquest reflexió, una intervenció molt recent del Vilapensa, del escriptor, filòsof, pensador Raül Garrigasait, que, senyor d'una refinada cultura, i que parlava dels altres premoderns, i en ocasió d'això doncs, va introduir tota una reflexió al voltant del jo, que suposa el jo per nosaltres i per els premoderns. I com veurem, aquest és un tema molt, molt fronterer amb el que estem proposant. El senyor Garrigasait deia que el jo, la noció de jo, havia evolucionat des de l'època clàssica, en què mantenia encara un caràcter molt col·lectiu, fins a l'ultraindividualisme actual. Veurem si tenim temps al final de fer alguna petita matisació a les seves tesis. Però tornem a la qüestió que ens porta avui. De fet, ja fan en alguns altres programes, hem fet referència a com s'han anat desenvolupant una sèrie de valors que han anat emmotllant una mentalitat de la nostra època que en molts aspectes és diferent a èpoques anteriors. Per exemple, sobretot a partir de la Il·lustració, amb les idees aquestes de raó i progrés que són avui dia indiscutibles. Bueno, es comencen a discutir ja una mica, però continuen sent indiscutibles. Per exemple, el nou culte a la joventut. Això és una novetat. En èpoques anteriors, qui tenia el pes social eren la gent gran, venerables, que d'alguna manera dirigien, determinaven el rumb de les seves societats. Avui dia la joventut és una tirania. Estem obligats a ser joves, continuar pertanyent i d'imitar els seus costums, la seva manera de fer, fins i tot el seu físic, no? El nostre organisme es va, diguem, va evolucionant.
Podem envellir.
Però no podem envellir.
No s'ha de notar.
No ens podem allunyar d'aquesta època ni físicament. De fet, un fet objectiu ens mostra que això és així. Qui és el senyor més ric del món? Doncs senyor Bernard Arnault, que un altre cop també l'havien citat. I de què fa el senyor Arnault? Doncs és propietari d'un extens conglomerat d'empreses d'estètica. I és el més ric del món. Ens hi gastem molts diners en semblar joves. Home, és que si no sembles joves, malament. Pregunta-li o digue-li amb el senyor Biden, pobre, que fa el que pot per no representar l'edat que té.
El Trump també, el seu adversari.
El Trump, però el Trump és pràcticament de la mateixa, però físicament no mostra aquesta senectut que sí que l'altre mostra, i això li juga molt, molt en contra. Però bé, deixem els nord-americans i continuem amb aquest petit repàs. Un altre dels imperatius de la nostra època és la innovació i l'originalitat. Si no innoves o no ets original, no serveixes. I justament en aquests moments, en el nostre entorn social, hi ha en el món educatiu un encès debat sobre si simplement amb la innovació i originalitat això ja és garantia perquè puguem tenir una millor formació per a les futures generacions. Déu-n'hi-do el debat que tenim sobre això, no? Però bé, és evident que això continua avui dia sent un altre d'aquests imperatius. Un tercer imperatiu, que també és de bé ineludible, és l'autenticitat. És un altre dogma davant del qual no podem fer res més que acceptar-ho i que condiciona tota la nostra vida social, laboral, personal, de moltes maneres que a vegades no en som ni tan sols conscients. A més, el valor de l'autenticitat, i aquí el romanticisme veurem que apareix diverses vegades, juga molt un paper important en l'ascens d'aquest valor, des del romanticisme s'identifica amb la natura. Tot allò natural és autèntic i vertader, i diria Rousseau, i bo. En canvi, tot allò social, és a dir, tot allò producte de l'home, allò que anomenem artificial, pel fet de ser artificial, ja no és autèntic. I, per tant, és inautèntic, fals i, diria Rousseau, dolent. Això ens porta a algunes situacions realment curioses, paradoxals, no? Per exemple, cada cap de setmana ens embarquem en uns viacrucis que ens fan estar hores i hores tancats en petits cubicles incòmodes per poder almenys tenir uns minuts i respirar l'autenticitat de la natura. Per exemple, enmig d'un poble de la Cerdanya, on estem rodejat d'un munt de gadgets produïts per la més moderna tecnologia. Hi havia un anunci, clar, molta gent no, potser no el recordarà, els de la nostra generació segurament sí, que reflectia molt, molt aquesta contradicció, no, aquesta paradoxa. Era un anunci d'una marca que es deia Fabada Litoral. I reproduïa, doncs, una masia d'aquesta sala en el camp, que arribava, doncs, un cotxe amb els turistes i el de la masia, el president de la masia, deia: «Abuela, que ja lleguen els turistes!» I ella, corrents a la cuina, obrir llaunes de fabada. I llavors els hi servia amb una cassola ben d'aquestes velles de terrissa. I els comensals, doncs, lloaven que, o sigui, que és una autèntica fabada, val la pena venir aquí per menjar una fabada de tota la vida. Bé, però això de l'autenticitat que avui ha, diguem-ne, explotat, quin origen té? Té un origen llunyà amb un fenomen que és, aquest sí que és cabdal de tot el que és la nostra evolució històrica a Occident, que és la nova mirada que apareix en el Renaixement sobre l'individu. Una mirada, una concepció que es generalitza en la Il·lustració i que l'aparició de les idees democràtiques fan que es generalitzi encara molt més i que rep un matís, un toc definitiu en l'època romàntica. I aquí podem recuperar alguns dels plantejaments que feia el senyor Garriga Said en la seva intervenció en el Vilapensa. Ell deia, la noció d'individu i de jo, en la més pregona antiguitat, ja existia, tenia un pes. Per exemple, si anem als grecs, tots coneixem un dels seus lemes més famosos, no? Coneix-te a tu mateix. Clar, aquest lema sembla que indiqui que si vols conèixer l'autèntica veritat has de mirar cap a l'interior, no pas a buscar fora de tu. Però si ho mirem una mica més atentament, ens adonarem que el que deia Sòcrates, l'inventor d'aquest lema, no era que trobéssim, mirant en el nostre interior, una veritat particular a pròpia, sinó que hi trobaríem la veritat universal, allò que era vàlid per tothom. El plantejament romàntic, ens deia Garriga Said, és molt diferent, perquè quan mira al seu interior el romàntic, l'artista romàntic, el que busca és un camí particular a l'absolut, a una veritat que està única i exclusivament en el seu interior. com a individu, allò autèntic, allò verdader està en les profunditats de la nostra individualitat. I a partir d'aquí, doncs, esdevé la figura aquesta de l'artista romàntic que fan que la seva vida individual la porten a l'extrem en tots els sentits, posar-la en risc, són els que posen, diem-ne, de moda el consum de substàncies psicotròpiques per poder tenir accés a un món únic i particular, que això després la psicodèlia en el segle XX ho recuperarà, etc. Per tant, tenim aquesta evolució de la noció d'individu, però per què es dona aquesta evolució? Hem de tornar una mica enrere. En l'època del Renaixement, els individus tenien poc valor. Eren poc menys que una massa, un conjunt d'elements que podien servir en interès d'alguns individus singulars, alguns individus superiors, que ho eren per designi diví. Els nobles, els monarques, etc. Però hi ha un autor renaixentista que en aquest sentit és el referent, Pico de la Mirandola, que ens informa que, com a criatures divines, tots podem elevar-nos fins a convertir-nos en un ésser superior, singular, però no per designe diví, sinó per a la nostra pròpia voluntat i esforç, perquè portem a dins aquesta llavor. També, evidentment, podem continuar mantenint-nos en aquesta situació de massa informe propera a l'animalitat, si no fem servir allò que portem a dins. Clar, a partir d'aquest moment continuaran havent èlits, però aquests individus superiors ja no ho són per designi diví, sinó que ho són per mèrit propi, per l'esforç que han fet per superar-se, per arribar allà a on la seva naturalesa els pot arribar a portar. És la noció de l'homo universalis, del Renaixement. En aquella època tenim un personatge que li deien el diví, Michelangelo, l'artista. Per què li deien el diví? Perquè pensaven que en la seva obra s'expressava alguna cosa que transcendia aquest món nostre, perquè ell havia sigut capaç de fer aquest pas, de posar-se en contacte amb la divinitat. A la vegada, no, però una mica més tard, l'obra dels filòsofs polítics anglesos fa que aquesta idea d'individu encara s'estengui més, perquè ja no només aquests éssers superiors, sinó tots els individus, tots els éssers humans, en tant que portadors d'aquesta llavor especial, d'aquesta ànima o aquesta dignitat, mereixen un tracte respectuós i igualitari absolutament per tothom igual. De tal manera que ningú, per raó natural, té dret a exercir el govern o a imposar-se damunt els altres, més que no per als altres damunt ell. A partir d'aquest moment, tot govern comú que vulgui ser legítim haurà de ser el resultat d'un pacte en el qual els individus renuncien voluntàriament a la seva sobirania, a aquesta capacitat de regir-se a un mateix. Es va generant aquesta idea d'una individualitat que és única, posseïdora de quelcom excepcional. Mica en mica, l'individu va assumint, sense adonar-se'n, les qualitats divines. Aquell déu que en l'època medieval era tot arreu i era tot, i a partir del Renaixement, diguem-ne, va quedant mica en mica arraconat. I recordem l'imperatiu de Pico de la Mirandola, perquè és molt, molt rellevant. La nostra responsabilitat és la que ens porta a elevar-nos o a degradar-nos. Per tant, el mèrit esdevé condició sine qua non de la nostra consideració com a individus. Aquí hi trobaríem connexions amb plantejaments ja anteriors. Per exemple, en Aristòtil. Aristòtil ens parlava de la noció d'actualització, que és un terme tècnic, però que explicarem molt fàcilment. Diu Aristòtil, tots els sers tenen una essència que determina quines són les seves potencialitats. I, a més, porten en ells un impuls, una força, una energia que els permet desenvolupar aquestes potencialitats. Això els medievals en deien conatos, i avui en diem realització. Fem un exemple senzillet. Un pinyó. Un pinyó no és un pi, però en ell porta aquesta essència, aquesta energia que en condicions determinades els, diem, intentarà desenvolupar-se al màxim d'allò que forma la seva pròpia potencialitat com a ésser. A partir d'un moment determinat, ens recordava de nou, parlem del senyor Garrigaseit, a partir d'un moment determinat tenim tendència a mirar dins nostre com a propietaris d'un dipòsit en el qual hi podem i hem de trobar tot el que necessitem. Aquell mirar dins un mateix socràtic, que era un mirar per trobar l'universal, ara esdevé un mirar cap a dins per trobar en el nostre interior allò vertader, únic i purament nostre, absolutament individual. És allò que dèiem. Cada cop més l'individu va desplaçant la divinitat i hi ha algú que ho diu literalment, Nietzsche, Déu ha mort, i pot néixer el superhome, l'individu absolut. Estem ara en aquest moment i tornem per una estona amb el senyor Lipovetsky, perquè en aquest llibre que comentàvem ens diu que el fenomen de l'autenticitat tindria com a tres fases en la seva evolució. Primer, la fase heroica, que seria la de l'artista romàntic. L'artista romàntic que busca la creació autèntica, el camí de trobar l'absolut, sempre a través de la seva individualitat, i per tant has d'esdevenir algú despreciador de les normes socials, ha de ser iconoclasta, estrafolari, bohemi. Acceptar que no pot estar dins d'allò que conforma la societat ordinària, ha d'acceptar la soledat, el sacrifici, i fugir de lo que és l'aplaudiment popular. És l'època heroica. Després vindria l'època hippie o psicodèlica, que es caracteritza, o també del maig del 68, que són fenòmens paral·lels, que es caracteritza per, de nou, el fugir del que és allò convencional i comú, però amb un matís, perquè tot i que, evidentment, hi ha una nova exaltació de la manifestació de tot el que és individual, sí que hi ha un rebuig del convencional i de les normes que regien la vida burgesa, buida i absolutament alienada, però justament també hi ha una intenció de canvi social. Ja no es busca només en el propi interior, també, però per aconseguir, diem-ne, reformar tota la societat i donar ocasió a tots els individus de que puguin trobar el seu camí cap a la llibertat sexual, social, etc. Per tant, hi ha aquest matís diferent en el cas del moviment hippie. I llavors, finalment, arribem a una qüestió realment sorprenent, i és que a partir dels anys 80 es produeix un fenomen realment inexplicable, i és que l'autenticitat individual esdevé un fenomen de masses. Els valors de l'artista romàntic i del militant hippie són assumits pel sistema i institucionalitzats com els valors socials vigents i oficials, donant-se aquesta paradoxa. Allò que fins ara havia estat subversiu i minoritari, contracultural i marginal, esdevé ortodoxia. Cal ser autèntic, al preu que sigui, cal anar més enllà de la norma, ser original, sobretot, cal ser un mateix. Aquest és el nou imperatiu universal per tothom, és l'autenticitat de masses. Clar, habitualment, què ens trobem, no?, que aquesta recerca desesperada i constant de l'autenticitat porta els individus a fer i a comprar i a anar allò que fan, compren i van la majoria de la gent. L'eslògan publicitari, sigues tu mateix, va seguit a continuació i compra't el mateix que compra tothom. Però bé, aquestes paradoxes són pròpies del sistema. No? El que compta no és el resultat, sinó com es fa servir això per augmentar el consum, perquè aquest és, al final, l'objectiu. Apareixen també múltiples escoles d'escriptura, tallers de pràctica d'arts plàstiques, tot això vinculat amb aquella idea que dèiem abans. Com arriba aquesta a generalitzar-se, a convertir-se en un fenomen de masses, l'autenticitat? Doncs tornem a l'anterior. Quan un estableix que la veritat i l'autèntic està en l'interior de cadascú i a l'interior de cadascú té aquesta potencialitat que dèiem, estem obligats a puar constantment i a desenvolupar aquestes potencialitats, a més per ser reconeguts com a individus. I això és una tasca infinita, indefinida, inacabable.
I perquè cansada.
No,
t'exigeix un esforç.
Angoixant, molt angoixant. Perquè sempre queda alguna cosa per poder mostrar i demostrar. Clar, això ens porta realment a posar-nos un referent inassolible, que és Déu. Hi ha autors arxiconeguts que això ho reflecteixen en els títols de les seves obres. No lluu el nou erari, homo Deus. Volem ser com Déu, però Aristòtil ens deia Déu és aquell en el qual totes les potencialitats s'han realitzat. Per tant, és el no moviment, la quietud, l'immutabilitat. En canvi, en aquesta tasca continuada, nosaltres estem obligats a moure'ns, a realitzar una potencialitat, vol dir actuar. És el que defineix estrictament l'home occidental, l'acció. No podem deixar d'actuar. Això, d'una banda, té avantatges, perquè ens ha portat a dominar el món. No hem parat d'actuar. Altres cultures no tenien aquest imperatiu. Com que no podem deixar de fer, doncs ens expandim i ho dominem tot. I també en el camp del coneixement. Però, clar, quan darrere d'això s'hi amaga la lògica capitalista del creixement continu, ens porta a situacions com les que descrivíem fa 15 dies, de que no podem parar de pedalar, no podem parar de nedar perquè caiem de la bicicleta o ens ofeguem, però quan et pregunten i cap on te vas, no tinc ni idea. Podem sortir d'aquest cercle viciós. És complicat, però hi ha una via de sortir d'aquí. Seria el matís que faria l'exposició d'en Garriga Said. En tota la qüestió de l'individualisme, que té una força molt important i que, doncs, és difícil de rebatre, hi ha un element que es deixa de tenir en compte i és fonamental, que és que un individu no existeix si no és dins d'un col·lectiu. Per tant, el col·lectiu fa l'individu. Si oblidem això, ens trobarem que l'individu no està situat. L'altre dia parlàvem del senyor Rosa, que deia hem de buscar la ressonància. Un dies enrere dèiem un individu és el lloc on s'entrecreuen totes les línies de força de l'univers, però aquestes línies de força són universals. D'alguna manera ja ho insinuava Sòcrates, eh? Mirem el nostre interior per trobar l'universal. El senyor Rosa deia busquem la ressonància entre el nostre jo i allò que ens envolta. Si no, el nostre jo ressonarà buit. No és un camí fàcil, però és un camí que pot servir per sortir d'aquesta esclavització i explotació d'aquells que ens tenen fent constantment coses en el seu benefici material, que després no és un benefici real, eh? Però això ja en parlarem un altre dia.
I tant que sí. Moltes gràcies, Pere Martí, que vagi bé.
Gràcies, adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Vilafranca rep una subvenció d'€1.200.000 de la Diputació de Barcelona per rehabilitar la nau del carrer Comerç i fer-hi la segona biblioteca. El darrer ple de la Diputació va aprovar una modificació de crèdit del pressupost i del pla d'inversions de 2024 per un valor de gairebé 19 milions d'euros, en el qual s'inclou una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Vilafranca per un import d'€1.200.000 per la rehabilitació de la nau del carrer del Comerç com a biblioteca. La nau Cortina, amb uns 3.000 metres quadrats, és un equipament municipal que l'Ajuntament de Vilafranca va obtenir com a cessió anticipada per part dels propietaris del Pau 27 en contrapartida al desenvolupament urbanístic d'aquell sector. En aquest equipament, l'estiu passat ja s'hi va posar en marxa el viver de cellers del Penedès i a la part posterior i davant d'una zona verda està prevista la rehabilitació de l'edifici per encabir la segona biblioteca de Vilafranca. Polèmica a Sant Jaume dels Domenys per la planificació dels parcs solars. Polèmica a Sant Jaume dels Domenys al voltant de l'estudi d'avaluació ambiental que s'ha impulsat des de l'Ajuntament per delimitar les zones on es podrien posar parcs solars. El grup municipal d'Esquerra Republicana va organitzar un acte el passat divendres, 19 d'abril, per explicar a la ciutadania els principals punts d'un document que es va iniciar l'anterior mandat, el 2020, i que s'ha completat a finals del 2023. Des d'Esquerra afirmen que la proposta que es va plantejar quan ells estaven al govern limitava la instal·lació de parcs solars mitjançant franges de protecció. En canvi, asseguren que l'actual govern de Convergents i Endavant Sant Jaume ha fet un gir de 180 graus per obrir tot el sòl rústic a la instal·lació de parcs solars, quedant només exclòs el sòl de protecció especial segons el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. Cantata de l'alumnat de sisè de primària sobre el Petit Príncep. Els alumnes de sisè de primària dels centres educatius de Sant Sadurní van oferir dijous una emocionant cantata titulada El Petit Príncep al pavelló d'hoquei de Sant Josep amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música encapçalada per la seva directora, Janet Porter, que feia de narradora i el paper de solista. L'alcalde Pere Bernet i la regidora d'Educació i de l'Escola de Música, Laia Albiol, van donar la benvinguda al que van anomenar un dels moments més importants pels alumnes de primària perquè representa el tancament d'una etapa i un moment de coneixença de molts altres joves de les altres escoles. L'alcalde va donar les gràcies a totes les persones que fan possible la cantata i en especial als i les mestres de música que fan possible que els alumnes aprenguin aquesta disciplina. La regidora va explicar que li feia molta il·lusió presentar la cantata perquè fa un temps estava il·lusionada a l'altre cantó, nerviosa pel fet de cantar, i va posar en valor el poder treballar plegats en un mateix projecte. I èxit de la presentació Olèrdola del llibre El noi de l'autobús. El noi de l'autobús és la història d'una nissaga familiar dedicada al transport, però també és un excel·lent exemple de la història de tantes altres famílies amb empreses que, tot i la precarietat de mitjans, van poder contribuir al desenvolupament del país. Aquest valor general que té una història d'arrel local, com la que s'explica El noi de l'autobús, va ser un dels trets que es destacaven aquest dijous al vespre al local social Rossend Muntaner durant l'acte de presentació del llibre a Sant Miquel d'Olèrdola. Així ho manifestava la pròpia autora Isabel Ullate, filla de Sant Miquel. En diàleg amb Pere Ventura, veí de Sant Miquel i amic de l'autora, Isabel Ullate resumia els eixos del llibre. Un és l'exhaustiva investigació i la documentació que fonamenta les dades que aporta el llibre. Un altre eix és el recurs d'utilitzar com a narrador omniscient i fictici durant tot el llibre la veu de Pau Lluís Monasterio, el noi de l'autobús i tiet de l'autora. La inclusió de més de 20 testimonis és un altre dels eixos d'interès que contribueixen a portar frescor i toc novel·lístic al llibre. I, finalment, un altre dels eixos destacats del volum és situar l'evolució de l'empresa en el seu context històric.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:45.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Les passions, les emocions i els nostres neguits diaris ens ocupen el Com ser tu cada 15 dies amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraró. Bon dia, Montserrat.
Hola, bon dia. Un plaer, com sempre, estar aquí amb vosaltres.
I és mutu. Avui venim de Sant Jordi, no fa ni una setmana d'aquesta festassa, i tu proposes parlar de tradicions i amor.
Sí, penso que és quelcom interessant i que sembla ser que les tradicions ens emmarquen al moment de tenir present a l'altre, als altres, a tu. O sigui, les tradicions són quelcom que està relat a un tema cultural que permet que certes emocions socials es mantinguin i sobrevisquin en el temps. Els mercats. Què són els mercats? És curiós, perquè els mercats és el lloc de trobada. Si vas a l'Àfrica...
No és per comprar?
És per comprar, però és el lloc de trobada.
També.
Si vas a l'Àfrica, resulta que allà és on surten amb els seus millors envoltoris les dones africanes. Realment és el lloc de comprar, perquè necessites fer la compra. I més, quan és una població que està allunyada de temes que tinguin més subministres. Per tant, el mercat ambulant que arriba i es munta el dia del mercat és el dia del subministre, però evidentment que té un objectiu de supervivència bàsic, però a nivell emocional, anar al mercat amb les teves millors robes, vale? I dir, és curiós, o anar a missa ben vestit i de diumenge, perquè abans no se sortia.
Això
no
fa,
se sortia,
fa uns anys, no?
Evidentment, estic parlant de tradicions, eh?
Sí.
Estem tirant enrere.
Ens remuntem enrere.
És a les actuacions socials. Evidentment, això va canviant segons el moviment social, no? Vull dir, podíem fer una anàlisi antropològic i l'Eric Fromm, amb la seva evolució a la societat, que té la por a la llibertat dels temes socials, doncs tindria molt a dir si aixequés el cap, no? Però podrien treure molt suquillo. El que és cert és que hi ha tradicions que van canviant, però que tenen la seva gràcia. Vull dir, anem de compres. En el fons, anar de compres és una cosa necessària, però a vegades és superficial. I a vegades, si li treus la superficialitat, és anem a compartir un moment, anem a veure coses, anem a veure paradors... En el fons, continua mantenint com un sentit emocional de compartir, de trobar-nos, de passejar, de prendre alguna cosa, de socialitzar-nos. Aleshores, els mercats tenien i tenen aquest sentit també de supervivència i de socialització. Aleshores, et poses les teves millors robes per anar al mercat. Actualment, a l'Àfrica funciona també així. O sigui, és el que abans deia, vull dir, les seves millors envoltoris de colors veus coses precioses també, els colors que es venen als mercats de l'Àfrica i la roba africana realment té el seu atractiu, òbviament. Però és que, a més, van vestides les dones superguapes pel anar al mercat.
I van a buscar l'amor, també, aquí al mercat?
Jo crec que és el punt de relació. Abans no se sortia tant. I amb vivències més aïllades de certes integracions socials, doncs és una forma de connectar amb els altres, de descobrir algú, de veure't algú. Inclús surt a les pel·lícules. A les pel·lícules surt que estan mirant pels mercats i tal, i un mira l'altre i es crea un contacte visual. És quelcom que existeix, val? Aleshores, el que intento dir és ubicar una mica el concepte de tradicions i el concepte de que això traspassa barreres que ens arriba fins als nostres dies. Les tradicions de les danses populars, a les festes majors. Les festes majors també és el moment d'engalanar-se, sortir i trobar parella o veure qui hi ha, no? Aleshores, clar, també hi havia unes danses tradicionalment, la dansa de Castellterçol, la morisca de Guerri de la Sal, o sigui, hi ha moltes danses tradicionals.
El
Ball Pla de Llavaneres.
De Vilafranca.
I el de Vilafranca també, perdó.
Que és el ball del galanteig per excel·lència.
Exacte, són balls que...
Del festeig.
Exacte, que són balls en els quals es festejava, vull dir, s'agafava la parella, es festejava, i tenen un glamour determinat i estan vius fins als nostres dies, que es ballen mitjançant els esbarts, val? I també la sardana. Evidentment, en el nostre país és la sardana. La sardana, les jornades de sardanes continuen existint arreu de Catalunya. Inclús tenen algunes varietats interessants i continuen les concursos de sardanes, val? Aleshores, dit això, la tradició de l'amor, Vull dir, anem a tocar el dit a la llaga.
Com celebrem aquest amor?
La tradició de l'amor, evidentment, ja per nosaltres és Sant Jordi el 23, vale, d'abril, i ja el 14 de febrer, a nivell més internacional, no?, i a nivell espanyol. Perquè...
Però aquí també déu-n'hi-do, eh?
Aquí ja s'ha començat...
Ha anat fent forat, eh?
Sí, la comercialització ha entrat.
El màrqueting,
vale?
Sí, sí.
El màrqueting ha entrat. Per què? Pues perquè, vulguis que no, a la que vas sondejant, vas tocant una mica el vora viu, a la gent li agrada celebrar. Hi haurà molta gent que dirà que no. Després agafes i veus perfectament que és un assumpte comercial, vull dir, és de consumisme, d'acord, però... aquell rerefons de celebrar, per què no?
Un soparet, obrim una ampolla de cava...
Clar, ens comprem un pastelet i ens el compartim. Total, com estan avui, que els fan especials, doncs ens ho compartim. O algun detallet que un es fa l'altre. És curiós perquè les tradicions ens fan en recordar d'allò que podríem celebrar sense tradicions cada any, però no fem. Atenció amb la frase.
Ui, bona aquesta torna, i sí,
clar,
sí.
Les tradicions ens fan entrar en contacte amb allò que podrien celebrar en qualsevol moment de l'any, però no ho fem.
Necessitem aquell dia
per
que toca fer-ho.
Sí, perquè la reflexió molta és per què hem de fer-ho aquell dia i no podem fer-ho els altres dies. Doncs
clar, això es diu molt pel 8M, no? El dia de la dona no és avui,
són
365 dies l'any.
D'acord, pues fem-ho, no? Que hi hagin tots els dies una atenció i una preocupació per la dona. Però clar, aquell dia fa recordar que és important posar-hi atenció en això. Aleshores, potser l'explicació de les tradicions és que és important posar-hi atenció en això. És important posar-hi atenció en els mercats, evidentment per supervivència, però també per el moviment social que es dona, per la gent que acudeix, que vol anar a comprar. Vull dir, allà tothom va a comprar, llavors hi ha joves, hi ha grans... Posar-hi atenció. Posar-hi atenció a les danses. Vull dir, m'he d'aprendre la dansa, la vull compartir-la. Hi han joves que sementers i pubilles i que llavors pues, bueno, em conviden a ballar, vaig, i llavors si vols tirar enrere pues, el galanteig a l'època més victoriana o el galanteig de danses i les danses que intentes saber per entrar a la classe social en el qual es realitzen aquells balls que també són d'intercanvi. És a dir, la cultura, les tradicions tenen un sí d'intercanvi i de coneixement entre les persones, i de donar importància a aquell fet, el fet del coneixement, el fet de l'amor, el fet del treballador, de felicitar que la gent treballa el dia del treballador, que també el tenim davant dels nassos, no?
I aquí a Catalunya, Sant Jordi, roses, llibres, amor,
sí,
un drac...
Jo crec que aquí a Sant Jordi són una mica completets, em puc permetre el luxe de dir-ho, ja que estem aquí, no? Perquè penso que és el seny i la rauxa. És, de fet, per estar enamorat cal ser intel·ligent. Nosaltres, la roseta i el llibre, vale? És allò de, ai, estan bojos, els que estan enamorats perden el seny. No, rauxa i seny, o sigui, les dues cosetes. O sigui, a veure, per què no? Per què no? Perquè no podem tenir l'equilibri entre les dues coses. I, sincerament, una cosa és estar enamorat i l'altre és l'amor. Aquí és on ja algun cop en el nostre programa ja ho hem recomanat, l'art d'estimar, vale? De l'Eric Fromm, que avui és el segon
sí,
moment
ja
que surt.
Abans, sí, sí.
Exacte. Aleshores, aquest art d'estimar, que el recomano a molta gent jove, és bàsic. Vale? És bàsic perquè l'amor és un grau que va més enllà. Podíem parlar d'enamorament, després podíem parlar d'estimar i després podíem parlar d'amor. Com el fet... més clarament designat com el desig de que l'altra persona que tu estimes sigui feliç malgrat que no sigui en tu. És un amor incondicional que ve d'un condicionament però que acaba sent com una entrega, com un desig cara a l'altra persona. I, de fet, no cal esperar a trobar algú per sentir això, sinó que caldria estimar i amar a la vida, que vol dir estar present en cada moment del teu dia a dia.
I quin d'aquests amors festegem per Sant Jordi?
Pues crec que l'amor del dia a dia i l'amor de la vida, compartit amb algú que sàpigues que t'entén i que pot entendre-ho. Perquè a vegades la rosa no li regales només a una parella, sinó a una mare, a un familiar...
És veritat, sí,
amb uns treballadors, amb uns companys de feina... Vull dir, és aquest punt de compartir l'estima per la vida i la cultura i el creixement personal, que és disfrutar d'aquesta vida. Jo penso que per nosaltres el simbolisme de Sant Jordi té molt de rascar, perquè després també tenim el drac. El drac vol dir que hi ha les dificultats a la vida, però les podem superar. De la ferida del drac surt una rosa. Vinga, la interpretació psicològica la tenim bastant a mà.
Aviam, aviam.
Home, què és que has après de les teves errades o de les dificultats? En aquesta vida hem vingut a aprendre. Aleshores, què aprenem darrere de cada cosa? No quedar-nos encallat amb les dificultats, sinó donar-los la volta a aprendre i crear de la sang roses i tirar endavant i poder llegir i poder avançar i tenir cultura. I no solament és una cosa emocional, sinó és intel·lectual, és completa, és el teu desenvolupament integral com a persona, com a ser humà. L'instint, que és el drac, la història més cognitiva, que seria de pensament, que és el llibre, i la història més emocional, que és la rosa. Aleshores tenim el desenvolupament en tres fases. Sentir, pensar i actuar, moviment, el cos, que és el que s'expressa, que és l'instint, que és l'actuació, l'acció, el conducte. Val? Aleshores, ho tenim bastant complet. Per nosaltres és bastant complet,
sí,
aquesta tradició.
Sí, la festa rodoneta.
Sí, perquè penseu que en altres països ens han copiat amb el tema del llibre, el dia del llibre. De fet, és el dia del llibre, el dia de la cultura. La veritat és que hi ha els e-books o els audiollibres, estem en un moment d'avanç tecnològic, però és veritat que malgrat ai, la por de que es perdés la lectura, es manté.
I el paper també resisteix,
sí,
prou bé.
El paper resisteix moltíssim i, a més, jo he sentit gent de ara no cal paper. Dic que no cal, pregunta-li a un abogat, pregunta-li a un jutge, pregunta-li als arxius. Ara estan fent un programa que és buscar una mica els hereus, que hi ha una herència que no se sap qui pot haver quedat i resulta que on tenen que anar a buscar? Arxius que estan escrits. Vull dir, tenim paper i paper i paper que existeix. I després, una altra història. Els ordinadors i els estudis a la universitat o als instituts. No és el mateix escriure amb la mà que escriure amb l'ordinador. Per molt ràpid que escriguis, és veritat que l'òculo manual ajuda a que tot allò que estàs escrivint se't fixi. No hi ha un entrebanc intermediari que és tocar la tecla i escriure, sinó que et surt d'una forma automàtica. Aquesta relació íntima entre cervell i mà no és igual que entre cervell, ordinador i mà. O sigui, cervell, mà i ordinador. O sigui, no és el mateix. No és el mateix perquè, a més, estàs escrivint sense mirar, que pots fer-ho també l'ordinador sense mirar. Però és encara que tinguis moltíssima velocitat, és un altre tipus de relació. És una altra percepció i és una altra gravació a la memòria. Que pot funcionar, sí, no diem que no, eh? Però que està tornant al tema d'escriure. I molts cops jo estic recomanant a moltíssima gent que per no perdre's i no desconnectar, per favor, que escriguin quan estan escoltant una classe. Perquè és fàcil, molt fàcil, desconnectar-te. Si vas amb l'ordinador, a vegades escrius, a vegades t'ha faltat una paraula, bueno, llavors pares, hi ha un lapsus, o senzillament no estàs ni en ordinador ni escrivint res i se te'n va la olla amb una altra cosa perquè se'n va. No perquè tinguis prejudicis, sinó perquè senzillament se te'n va.
És que tant que havíem renegat els que som de la generació d'aprendre punts, però realment de quina manera t'ajuda a posar el focus, a concentrar-te i a començar a entendre aquells conceptes?
Moltíssim. Mira, a més, ma mare em deia una cosa i em posava papers. Ella treballava en una empresa que es deia Disbe. Em posava papers de l'empresa, d'aquells de reciclar i tal, i em deia, quan estudis, tu apunta el que estàs estudiant, memoritza-ho i apunta-ho amb un paper. Apunta-ho, i el paper després ja es tirarem, però apunta-ho amb un paper. Ja no era fer el resum, sinó era com memoritzar el que estaves estudiant escrivint-ho a mà. I quanta raó tenia. Ell ho feia de forma instintiva, natural, perquè li havien tallat per la guerra els estudis als 6 anys i després va tenir que reanudar ella tot el que va poder i tenia com un delit per aprendre i pel tema de memoritzar i pel tema de saber coses. I aleshores era cert, evidentment, jo amb els anys ho estudies, ho treballes i com a estratègies psicològiques i d'aprenentatge és bàsic. És bàsic la relació comunal de prendre punts i de prendre notes.
Tornant a l'amor i les tradicions, que ens queden uns 5 minuts...
Digues.
És bo celebrar aquestes tradicions, regalar aquesta rosa, aquest llibre...
Sí, la llibertat per tothom. Hi ha gent que s'ho pot carregar, que pot dir opinions... Tot és opinable, val? Aleshores, cadascú té els seus motius per tenir la seva opinió. No diré pas que no. Cadascú té els seus propis motius. Però és cert que no està gens malament que almenys un cop al dia li dediquem importància o siguem conscients de que això té importància. I si no vols fer aquell dia, fes uns dies abans, fes uns dies després, o si no, fes-ho durant l'any. Digue-li, aquest és... No que necessito el Sant Jordi, és el meu Sant Jordi particular.
Però després no ho fem, no? Sovint.
Exacte. El tema és que no ho fem. Per això aquella frase de que ens recorda aquelles coses que podíem fer durant l'any, però que no les fem. Aleshores, si les fem, d'acord. No, jo és que prefereixo fer això. Val. No, sí. para gustos colores. O sigui, a veure, està clar que, com he dit abans, tot és opinable, però les tradicions, per mi, i psicològicament, tenen un caire que és maco si no ets esclau. Clar, potser la gent que les refugia és perquè els han obligat a fer tradicions, i això sí que molesta. Quan ens obliguen a una cosa, ja ens poden dir el que sigui que la rebutgem, perquè emocionalment ens ha entrat torçada. Aleshores, molts cops quan rebutgem tradicions és perquè hi ha certes coses que ens han obligat a casa a fer i que nosaltres doncs, no volem fer, volem ser lliures i volem fer les coses quan vulguem nosaltres. S'entén, d'acord? Però, si ho mirem d'una forma neutra, està molt bé que socialment hi hagin diferents moments per recordar diferents coses que ja me'n recordo, de conya, però així els recordem tots junts. És igual que treballar en equip, no? Llavors, hi ha molta gent que diu, bueno, és que perquè ho recordi tothom no ho tinc per què recordar jo. No, però si treballes en un equip o jugues en un equip de futbol o de bàsquet, vull dir...
O vius en comunitat,
o
no?
O vius en una comunitat, dius, a veure, aïllats. No està gens malament compartir un bon moment amb la gent. O sigui, compartir una jugada, compartir un gol, compartir un moment agradós que és important per tots. Per tant, quan aprens el compartir, et molesta una mica menys això de les tradicions, si és que no t'han obligat a casa, òbviament, com abans comentava. Per tant, important recordar que en un moment determinat som emotius, som intel·lectuals a nivell cognitiu, a nivell de pensament, som emotius a nivell intel·lectualitat emocional i d'una forma o d'una altra sabem treballar i treure profit de les nostres errades, dels nostres impulsos i de la nostra naturalesa a tabla rasa, com diríem el drac, la sang i la rosa. Aleshores, important que les tradicions es mantinguin, sí, i darrere d'elles hi ha històries, perquè cada cosa que senta un precedent té una història darrere, i és bonic. I aquestes històries les ha muntat la gent, òbviament. Les ha muntat la gent perquè uns quants han coincidit en que això estava bé i que podia ser important. Llavors, potser va bé també tenir present que hi ha un grup de gent que en el seu moment va decidir que allò era bonic, intentar recordar-ho i tenir-ho present, i que ens ho estan dient ara. Ens ho estan dient en el moment en què estem celebrant alguna cosa. Ja no entro en altres coses més comercials, però hi ha gent que ho associa tot al mateix, i no. Dintre de la tradició de Sant Jordi, tu pots celebrar-la i no tens que consumir si no vols res. Vull dir, tens un jardinet al teu jardí, que fas la rosa, i si vols, pues, li recites un poema o busques alguna cosa a internet avui en dia i li llegeixes alguna cosa i no li compris cap llibre. Però si normalment estàs comprant llibres, pues, ho pots regalar aquell dia o li dius ja li he regalat. Però que no, ja, ara és important marcar la diferència entre la celebració i el consumisme. I a vegades es confon tot. Aleshores, només... recordar, no sé com l'heu viscut aquest any, però que hi ha un fil important que cal separar entre el que és una tradició que ens recorda quelcom que pot ser important i que podem agrair-ho, o un consumisme extremat que s'ha articulat a sobre d'aquesta tradició per treure'n benefici. I això passa amb tot, igual que el Dia de la Dona, igual que qualsevol altre dia, el Dia del Treballador. Dius, el Dia del Treballador no es treballa, bueno, molta gent treballa i molta gent ho celebra, molta gent està fora. Bueno, cadascú fa el que cregui convenient. Per què va sortir? Perquè es va considerar que en un moment donat aquest dia era important, per recordar l'importància que molta gent que està en paro té que saber, o que no té paro, se li ha acabat i que està buscant feina. Pues, ser treballador és hàbil, sobretot en la nostra societat avui en dia. Clar que també et pot haver arribat una herència i no haver treballat mai i no saber gestionar els diners de la teva família. Però això seria, ens ocuparia
un altre capítol.
Aleshores, benvingudes les tradicions quan les podem valorar positivament com a indicador de que hi ha certes coses que ens importen que potser ja sabem o que potser va bé que de tant en tant ens les recordin i les puguem celebrar.
I si hem celebrat Sant Jordi, tu creus que no estaria de més buscar altres moments per celebrar l'amor al llarg de l'any?
Sempre que puguem. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Sempre que puguem. Però la història és que si t'ho recorden, potser va bé. I el que caldria és ser conscient de no, jo ja ho tinc present i jo ja penso, ja vic amb amor a la vida. Aleshores, això per mi és un gradient important. Si jo visc així, no m'importarà quan arriba Sant Jordi i dic, ole, una celebració més. Si no visc així, està bé que m'ho recordin i ho pugui fer. I si resulta que em molesta i no vull fer el dia de Sant Jordi, fes un altre dia, que també estarà molt bé.
Montserrat Ferrara, com sempre, gràcies per aquesta estoneta. I d'aquí 15 dies hi tornem.
Perfecte, serà un altre plaer.
Adéu-siau.
Adéu.
Loved, I've laughed and cried, I've had my fill.
Ara que et tinc aquí, fes que pari el temps.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Deixa'm descobrir estel sobre la pell. Ara que tu i jo tenim les ales de mil ocells,
amb Charango i els seus mil ocells, marxem, acomiadem aquest dilluns 29 d'abril al Penedès en xarxa. Aquestes 3 hores que hem compartit arriben a la fi, tot i que és un puri seguit, perquè demà, dimarts, ens retrobem. Demà hi hauran pantalles, hi hauran càpsules d'il·lusió. Tindrem a la nostra gent gran, com que dimecres és festa, els hi hem proposat que vinguin demà a fer tertúlia i han acceptat. Que vagi bé, a reveure.
Tinc aquí. Escapar i el temps, deixa'm descobrir estel sobre la pell. No oblidis el camí, si et porten lluny els vents, un dia vam ser aquí. Va faltar res. No és el pas del temps qui ens porta a créixer, són els seus cops. I a cada cop que ens aixequem del terra, vencem la por. Deixa't anar d'allò que pesa, pren el vent amb la incertesa, sent la flama i deixa néixer el teu instint.